La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart i un minut de 10 del matí del dimarts 20 de juny de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, recordeu, es poden escoltar a través de la ràdio, a través de la 91.5 de la FM, la ràdio analògica de tota la vida, però també a través d'internet, a través de cugat.cat, ara en directe, o bé recuperant posteriorment en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Mariona Sòria, periodista. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, escriptor i periodista, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Alba Roda, president de l'Ateneu, molt bon dia.
Bon dia i ben trobats.
Què tal, com esteu?
Bé.
Si no entrem en detalls.
Si no entrem en detalls, no, que es diu? Sí. Molt bé. Doncs bé, portàvem unes setmanes fent tertúlies parlant de, direm, de les post-eleccions, etcètera, etcètera, però bé, ara ja tenim alcalde. Ja tenim a Josep Maria Vallès investit com a alcalde, amb la vara, ja va prendre possessió de la vara d'alcalde aquest dissabte passat, però encara no tenim govern. Val? És a dir, ara estem en aquest impàs que s'ha de decidir el cartipàs, i mai millor dit, que rima, i és un cartipàs que s'està acabant de cuinar. És a dir, hi ha com pla A i un pla B, s'està cuinant un pacte amb Esquerra, que veurem si arriba a bon port, que és el pacte que permetria arribar a 13 regidors i, per tant, tenir la majoria absoluta dins del govern, o bé acaba sent, diguem, o un pacte fora de govern o directament sense pacte i llavors governa en minoria i buscant suports puntuals. L'assemblea de Junts la setmana passada va posar com a límit per arribar a un acord amb Esquerra el 26-27 de juny, és a dir, abans de Festa Major, tot i que legalment es podrien esperar ben bé fins a finals de juliol, perquè em sembla que tenen un mes després de la presa de possessió per aprovar com a màxim el primer cartipàs.
Fins a Sant Cugat.
Sí, més o menys, exacte. Sí, sí.
Fins al 27.
Sí, sí. Correcte, sí, doncs fins a Sant Cugat. Doncs bé, primer, no sé si veu veure el ple de Constitució, que sigui per la televisió o en directe, si veu ser-hi, i una mica com ho valoreu tot plegat.
Va, sí, Alba, sí.
Tu hi eres?
Sí, que hi era, i tant. Sí, sí, sí.
I què?
Estava al pis de dalt.
Estaves al pis de dalt?
Sí.
Molt bé. A la zona noble, no? Diu a la sala noble.
Sí. No, la veritat és que molt bé, no? Va ser un acte molt, molt entranyable, com tots els actes que es fan de la Constitució dels ajuntaments, no? I bé, ara toquen doncs, a governar, no? I per tant, governar vol dir arribar a pactes o arribar no a pactes, i per tant, governar sol i... Bé, vist l'exemple de Barcelona, jo penso que aquí hauríem de tenir un cert exemple d'un cert civisme i unes certes garanties de que això tingués un bon final, diríem, no? Uh-huh. Hi ha regidors, per exemple, d'Esquerra Republicana, ho han fet molt bé, per exemple, la Gemma Distoi, que va ser una persona, anem a dir, molt, molt important amb el tema, anem a dir, doncs, social, i per tant, anem a dir, i arribar a acords amb aquesta gent, doncs penso que estaria molt bé, no? El que passa és que no ho sé. L'important és que no mirin els partits al centre dels partits a Barcelona, no? Que vegin el que interessa a Sant Cugat i el que interessa a les persones de Sant Cugat i a la gent de Sant Cugat. I, per tant, jo penso que un pacte estaria bé. Jo sempre ho he dit que, realment, un pacte, diríem, de Junts i Esquerres és sociològicament el que d'alguna manera és Sant Cugat, sociològicament, no? És evident que a mi m'hauria agradat un pacte una miqueta més a l'esquerra, però a partir d'aquí, doncs, escolta'm tu, que tiren endavant i que siguin suficientment intel·ligents per poder fer pactes per la ciutat.
Molt bé. Jo vaig veure, o sigui, no hi era, però ho vaig veure per Cugat Mèdia. Es veu molt bé, perfecte.
Sí. Ho intentem.
Sí, no, a més veus més coses que si ets allà, és com el futbol,
sí,
no? Sí, que sí, veus sí. Més coses a la tele que allà.
Sí, hi havia dues televisions, a dalt hi havia una i a baix una altra, i es feia una reverberació de...
Això no ho sé, però...
Que verdaderament va ser horrorós, a nivell del tema.
Allà estava...
L'àudio entrava
amb... L'àudio quedava una amb una mà, una altra...
Ah, no, se sentia molt bé.
Sí, no, en directe segur.
I a més, clar, com que enfoquen el públic també, veus les cares de la gent, i un senyor que estava dormint literalment, i vull dir, hi ha de tot, no? Per tant... Bé, va ser... A veure, és un protocol, és un tràmit que s'ha de fer, és un protocol, i ja està. Cada regidor té els seus segons de glòria, diguéssim, mentre cometes, per dir les seves coses en aquell moment que jura o promet, i després, doncs, hi ha escridassades, i en el cas de Vox va haver-hi escridassades. Jo no, no tinc tendència a escridassar res, però respecto a la gent que ho fa, en el sentit que és un dret que té el poble d'escridassar els polítics si creu que no han fet el que havien de fer o el que van prometre, o creu que no sintonitzen amb, en aquest cas, amb els drets humans, diguéssim, oi? Una sèrie de coses. Té dret a fer-ho. Que agradi o no agradi és una qüestió de gust de cadascú, però el dret del poble hi és. I, per tant, jo crec que forma part de la carrera del polític, quan assumeixes aquesta responsabilitat, has d'entomar que et poden escridassar per no haver complert les teves promeses, potser, o per no ser lleial a tu mateix, o, en tot cas, doncs, el que no pots esperar sempre és que t'abracin i t'encaixin, que ho veig a l'esquena, hi ha de tot. No? Per tant, pel que fa als pactes, jo crec que hi ha bona entesa. Ara pot passar de tot, però crec que, havent marxat Mireia Ingla, qui ara queda, en principi, al capdavant, que és en Picornell i tot, té un altre tarannà, i jo crec que la sintonia pot ser més bona. Pot ser... Va, crec que per ambdues parts crec que hi ha voluntat de pacte. No sé
com el senador Picornell.
Sí, exacte, el senador.
I tertulià d'aquí a Sant Cugat, també d'aquí a ràdio, hem coincidit moltes vegades.
Passa, Josep Maria Vallès és té una personalitat també més empàtica, té tendència a... Bé, ell té una vocació religiosa, diguéssim, i això el fa també ser molt, busca molt la conciliació, el intentar que la gent... vol quedar bé amb tothom. Això és un perill. Això és terriblement perillós. Aquesta és la part negativa d'aquesta persona. Que, escolta, la Sabisa Popular diu que mai no plou a gust de tothom. I facis el que facis, sempre hi haurà algú que t'ho criticarà. Per tant, el millor, el més sa, és fer el que tu creguis que has de fer d'acord amb els teus principis i ja està, i passi el que passi. Ell, jo crec que procura agradar a tothom. Això serà impossible. Però, de moment, amb Esquerra es poden entendre bé, i com diu l'Àlvar, és un pacte natural, diguéssim, no és un pacte antinatura, com ha passat a Barcelona.
Doncs mira, va, pelota cap a la Mariona.
Vinc de Barcelona, sí.
Ja per això ho dic.
Xocada i vinc. I aleshores, perdoneu perquè no vaig estar atenta a la presa de possessió de Sant Cugat, no vaig poder per motius laborals, però sí que és veritat que entendria que el pacte seria la manera més viable per fer un govern d'estabilitat. És veritat que respon molt bé a la sociologia de Sant Cugat, a la representació de Sant Cugat, per tant jo crec que Sant Cugat ha tornat una mica a representar-se, no?, amb governativament, diguéssim, tal com és la població. El que passa que, Albert, ens avorrirem molt en aquestes tertúlies, perquè no hi haurà tanta crítica aferrissada al govern, perquè, clar, com que ja és
una situació
de naturalesa a Sant Cugat, no hi haurà tants motius per criticar, perquè l'antinatura és molt més criticable i és molt més objecte, diguéssim, de crítica, no? I per tant, suposo que el pacte s'estarà cuinant i s'estarà fent amb la naturalesa, diguéssim, dels dos partits. Suposo que Junts es quedarà, diguéssim, la part més econòmica, la més empresarial, la més, diguéssim, d'execució econòmica, i Esquerra, suposo que per la seva naturalesa, suposo que es quedarà també, doncs, amb l'àmbit més de cultures, de societat, etc, no? Dels serveis socials. Ja et dic, segur que els hi anirà molt bé, perquè Sant Cugat no serà tan crítica amb el seu govern com ho va ser, i segurament també no prendran unes decisions que no generaran tanta polèmica, no? Suposo, vull dir que el primer que faran és retirar aquells projectes que van generar més poc consens, no? Com Regull, per exemple, o alguna cosa d'aquestes, i ja ho veurem.
Sí, però Regull es farà.
Això ho has dit tu des del primer dia, veurem, no faré d'oracle.
Es farà d'una altra manera, però es farà.
Bueno, però Regull és un projecte que tenia unes característiques. No es farà amb les característiques, però també és Regull, és una altra cosa.
Això mateix.
És una altra cosa. Segur és que no generarà la crítica i les crítiques que va generar. Ens avorrirem, Albert.
Ja trobarem alguna cosa. Endavant, Neus.
Bé, doncs, per no variar, jo també crec que és lògic que pactin. Més que res perquè un govern amb una minoria com la que té Junts és molt difícil. Un govern amb 9 regidors de 25, jo crec que és quasi inviable. I la dificultat de governar havent de pactar cada un dels acords que es pren és molt... no? Dificulta molt més la governabilitat de la ciutat. Per tant, jo crec que lo fàcil, el que passarà és que pactaran amb Esquerra. Jo també m'alegro que pactin amb Esquerra, més que res, perquè dificultarà una mica tirar enrere tots els projectes, perquè a mi això de que cada govern que vingui hagi d'escombrar el que ha fet l'anterior em sembla que no és la manera adequada de governar ni de fer avançar els països ni les ciutats. I crec que si està Esquerra al govern, pues hi haurà, modularà aquesta tendència, no? I també és cert que jo crec que hi ha algunes regidories d'Esquerra que han treballat molt bé. I també crec que el govern anterior ha rebut moltes crítiques immerescudes, senzillament perquè a gent no li agradava aquest pacte. I bé, jo felicito el Vallès per la seva victòria i per la seva alcaldia i espero realment que faci un pacte per un govern que sigui bo per la ciutat.
El que passa és que jo diria que s'hauran de prendre decisions molt importants en aquesta legislatura, perquè evidentment doncs, tot el tema de sostenibilitat que no permet créixer d'una manera determinada, en fi, Sant Cugat està al bell mig, és una bomba de rellotgeria, està al bell mig d'una zona a la qual doncs, Barcelona està col·lapsada absolutament. Aquí, d'aquí 30 anys, Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat, hi haurà 300.000 habitants i, per tant, s'haurà de gestionar tot aquest moviment que passi per aquí i no voldrem ser, suposo, una ciutat de luxe dormitori. Haurà d'haver-hi una certa activitat també empresarial, una activitat turística, haurem de fer una ciutat. Què passa? Això són prendre decisions que, realment, doncs, moltes vegades no agradaran.
Albert, jo crec que anem molt tard per prendre aquestes decisions, perquè el creixement d'aquesta ciutat pràcticament està del peix venut. Ens queda Can Ametller, que ja veurem, i que per fer una ciutat d'aquestes característiques s'havia planificat fa temps. O sigui,
s'ha fet un
creixement d'una ciutat dormitori de luxe, i això és el que s'ha fet.
Sí,
i ara ja difícilment això ho revertirem.
No és que es reverteixi, és que s'ha de gestionar això, vull dir, perquè el creixement existirà. Jo no he dit pas que es faci ara, però que en un futur, per exemple, una de les coses que l'altre dia parlàvem, no sé qui, dic, escolta'm, no pot entrar tanta gent aquí, 100.000 persones, no, la centralitat no pot ser només el monestir, no hi caben aquí. O sigui, s'han de crear noves centralitats, s'hauran de crear noves maneres a medida de gestionar la mobilitat, diríem d'aquí. Per exemple, el tema de la Ronda Sud, que tots estàvem en contra en el seu dia, tard o d'hora es farà. O sigui, m'entens el que vull dir? O sigui, jo no sé, a mi no m'agrada, però tard o d'hora es farà perquè no pot entrar més gent aquí. Des de la rebassada s'haurà de posar pel lateral, a Ronda Sud, haurem de fer sortida perquè la gent surti amb el cotxe, però no perquè entrin. O sigui, que hi ha decisions polítiques que s'hauran de prendre i que d'alguna manera hauran de tenir un cert consens important des del punt de vista de l'Ajuntament. Llavors, veurem com ho gestionem tot això, no?
Has posat sobre la taula la Ronda Sud. Mira que durant la campanya s'han recuperat coses antigues que feia temps que no es parlaven, sí. Però de la Ronda Sud sembla que no n'ha parlat ningú.
No es vol moure perquè, clar...
Bueno, nosaltres, en aquell moment, o sigui, quan el dia de les eleccions ho vam dir, que estàvem escollint l'alcalde del Sant Cugat dels més de 100.000 habitants i, per tant, que té uns reptes molt importants a afrontar i un d'ells és la mobilitat. O sigui, no és el mateix una població encara que sigui de 85-90.000 habitants que de 100, més de 100.000 habitants, que és cap a on anem, i és cap a on anem. Que aquí estigui el sostre, jo crec que no. O sigui, perquè ells diuen, no, ja l'última peça que queda per créixer i desenvolupar-se és Can Ametller. Però estem a més de la... estem a mig de l'àrea metropolitana, que té un creixement exponencial molt bèstia i és un repte molt gran en quant a mobilitat sobretot, i com que és amb la mobilitat i és més la que està en joc, també ho està la sostenibilitat del no? del que dèiem nosaltres del poble, no? Que no és el, no, ja no és poble, és una ciutat amb cor de poble, i el poble està col·lapsat, absolutament col·lapsat. Sí.
Sí, a mi sembla bé aquesta definició de ciutat en cor de poble, perquè, clar, ja no és un poble. Un poble ja, ho diem molta gent d'aquí, però el poble no és, és una ciutat amb tots els ets i uts, i és la dotzena ciutat de Catalunya.
Sí.
És la dotzena. Que, per cert, es va parlar després de les eleccions a TV3, quan es va informar, Catalunya Ràdio va parlar de Sant Cugat. TV3 no en va parlar.
No.
I és la dotzena. I van sortir via les ciutats, que està molt bé que surtin, eh? Sí, però penses, Sant Cugat és la dotzena i no va sortir.
Imagino que van fer capitals de comarca i aquestes coses, no? Vull dir que costuma passar, però bueno, sí, evidentment, no, una mansió no hauria estat...
Sí, però és que en un lloc, Sant Cugat és un lloc, no és qualsevol lloc, diguéssim, no? És un lloc molt significatiu, i Catalunya Ràdio va fer una cobertura perfecta. Però sí que té el cor de ciutat, i la gent, doncs, ens referim a la ciutat com a poble, quan parlem entre nosaltres, és el poble. I això crec que és molt bo, justament per Sant Cugat, perquè no perd, diguéssim, aquells orígens, aquell caliu que té tota col·lectivitat quan té aquest sentiment. A Barcelona, clar, no el té ningú, aquest sentiment, no? I un barceloní, encara que jo sóc fill de Barcelona, però la meva afecció per Barcelona, per exemple, sí, d'acord, tinc uns vincles i la meva infantesa, però no tinc un vincle emotiu molt fort. Podria viure a qualsevol altre lloc i no passa res. En canvi, si has nascut en un lloc petit, encara que visquis en un altre lloc, aquell sentiment és molt profund i et queda sempre. És la diferència entre clar, Barcelona, París, Londres, què? Tot és igual,
però Barcelona, no? té parlant d'això, que parlàvem que nosaltres teníem aquesta ànima de poble,
sí.
Barcelona, en lloc de tenir ànima de poble, tenen ànima de barri.
Ah, exacte.
O sigui, tu vas als barris, al barri de Gràcia, al barri de Sant Gervasi, o sigui, tenen un grup de gent que teòricament, moltes vegades dic, aquí a Sant Cugat hi han 500 persones que estem a tot arreu, que són els que estem fent l'ànima aquesta del poble una miqueta, no? Però vull dir, molta gent no s'integra dintre de les entitats, hi ha 500 o 600 persones que són els que movem una mica les coses i que estem a tot arreu i que doncs, creem aquesta ànima del poble. A través de les entitats és quan s'ha d'alguna manera... La Universitat de la Pau, nosaltres l'Ateneu, en fi, tota una sèrie de gent, el Comuntanyec, tota aquesta gent és el que fa anar bé el caliu del poble.
Llogateres. Sí, a mi els meus nets, uns quants que viuen a Gràcia, quan venen em pregunten, però a Sant Cugat us coneixeu tots? perquè anem pel carrer i vas trobant gent, i això cosa que ja et dic, viuen a Gràcia, és barri, sí, però no és el que passa aquí.
I el president dels gegants és el cosí de l'Ateneu i és el cunyat de l'altre.
Però també és de la circumstància, perquè és el que deia la Neu, ciutat dormitori, que és veritat que hi ha gent que te la trobes contínuament si ets una persona que camina, que va pel centre, que va en cotxe i sobretot pel centre. Però també és veritat que hi ha una sèrie de gent que viu aquí des de fa molts anys i que no te'ls trobes mai a la vida perquè tot ho fan en cotxe.
Sí, sí.
I van a Barcelona, tornen, van al dormitori, que és a casa seva, bim, pam, i mai te'ls trobes. I t'assabentes un dia, llegint una notícia de Cugat Mèdia, el Sant Cugatenc tal, i dic, però viu aquí?
Cada dia en descobrim un de nou, de Sant Cugatenc que fa coses.
Hi ha molt, no sé quants, famosos.
Famosos i rics.
Que no saps que viuen aquí.
Sí, rics,
riquíssims.
La consellera de Cultura viu aquí?
Sí.
Sí, jo no ho sabia, no ho sabia.
No, hi havia l'altre dia que vaig trobar allò d'així, que vindrà a veure... És que m'agradaria venir a veure l'Ateneu. Diu, nosaltres, mira, integra't aquí també. És que, la veritat és que fa 20 anys que estic aquí, però no, encara no he encaixat amb... O sigui, per tant, estar dintre del poble és estar col·laborant amb les entitats o doncs, utilitzant les entitats pel que sigui, sobretot els nanos petits, o sigui, tota la canalla i tot així, que es fan futbol, que fan, tot el tema esportiu, amb els nanos petits, els pares i així es creen aquesta també.
També les entitats que donen força, que donen, valgui la redundància, entitat al poble, però també hi ha altres com Unipau i tot això, que aquestes, a més de fer això, també projecten la ciutat, diguéssim, més lluny, amb un signe determinat, en el cas, en el seu cas, amb els drets humans, oi?
Mm-hmm. El repte de del manteniment de la xarxa social de Sant Cugat també és un repte per un Sant Cugat que creix d'aquesta manera i que genera, diguéssim, urbanitzacions quasi desvinculades del poble, genera que moltes vegades també aquesta desconnexió sigui, diguéssim, bueno, estigui l'ordre del dia, no? I és per, bueno, jo sempre quan parlava amb el sindicat de llogateres ho dèiem, no? que moltes vegades aquesta desconnexió fa que no et vinculis a les entitats del poble i per tant no sàpigues, diguéssim, per on vehicular les teves reclamacions, etc, i despersonalitza una mica Sant Cugat. Això també sap molt de greu perquè és això, hi ha gent que viu aquí com podria viure a Matà de Pere, a Ametlla del Vallès o a qualsevol altre lloc i no s'està vinculant o no s'identifica amb Sant Cugat, no? I això és una pèrdua molt gran en diguéssim, en qualitat de vida, per mi, trobo, perquè... Perquè...
És que jo crec que hi ha gent que ve a Sant Cugat, sobretot la gent que va a les urbanitzacions o als districtes, no? Que venen en realitat a una casa que es compren per viure, però que la seva vida, la seva mentalitat, tot continua lligat a Barcelona o a la ciutat d'on vinguin, no? Llavors, que no posen. Hi ha gent que diu que és que ells no posen el peu al poble. Van a comprar al centre comercial i diuen...
Però sí que tenen els fills així que els porten a les escoles i algunes vegades amb les associacions de pares i alguns s'hi fiquen i alguns no.
Molts no. Molts continuen anant als jesuïtes, a aula o a l'escola que corresponen a Barcelona.
No, però és l'única manera que vull dir que poden relacionar-se.
Però com que d'aquesta enorme població que tenim, no?, d'aquest gran creixement, jo crec que hi ha... M'estic inventant el número, no tinc cap dades, o sigui que ho dic així, però hi ha com la meitat que sí que es vincula a la ciutat i l'altra meitat que no, que són clarament ciutat dormitori, que no són santcugatencs, encara que la casa seva estigui allà.
Sí, ho veus, per exemple, amb coses culturals, que si preguntes, molta gent no és que no hagi anat mai, no sé, per exemple, a veure Pedra i Sang, posem per cas, no?, o unes lectures a la fresca o coses, sinó que és que tampoc saben que existeix això, no. Saps? Perquè pots dir, no hi he anat perquè no podia aquell dia justament, no sé, sí, però és que no saben ni què és. Clar, penses, si no saps ni què és, és a dir, coses que estan molt arrelades a la ciutat on tu vius i les desconeixes, vol dir que hi ha una actitud per part teva de distància amb la teva pròpia ciutat, en definitiva la teva pròpia col·lectivitat, i aleshores és allà com una cosa, una mena de paràsit, que vius allà, i el que dius la Neus, sí, però és, dorms a Sant Cugat i administrativament constes com a ciutadà de Sant Cugat, sí, però tot el teu marc mental es troba a Barcelona, que és la ciutat on treballes, etc., o potser en un altre lloc, però en definitiva això només és un dormitori que pot ser molt de luxe i amb una gran piscina i tot això, però el teu món s'acaba on comença la reixa de la teva torre.
Ara que si vinguessin tots al centre no sé com ho faríem.
No, clar. Ara jo he observat, clar, que jo he vist la Rambla del Celler i no sé si vosaltres ho heu observat, potser sí que he equivocat, perquè no sé, però allà és punt de parada final i inici de trajecte de molts autobusos, on estic jo, i ho veig des de casa perfectament, és a dir, tinc l'ordinador i tinc tot el vidre i ho veig allà contínuament. Els autobusos que passen els veig molt buits, habitualment els veig molt buits. Veus que baixen una, dues persones, no baixa ningú, s'està el cotxe, l'autobús allà aturat fins que li toca l'hora de marxar, està uns minuts descansant o aprofiten per anar al lavabo, el conductor, i se'n va buit. I no, i dius, tot això és rendible? Això és de la sostenibilitat que parlem. Dius, perquè jo no dic que no hagi d'haver-hi autobusos, és clar, però la rendibilitat d'això, i cal aquestes bèsties tan grans, que són aquests autobusos tan grans, per anar buits, perquè podrien haver-hi microbusos. Si la necessitat d'aquest autobús, a veure, no és un negoci, per tant hi ha de ser, però potser no cal que hi hagi aquestes bèsties així, perquè és que van buits I, noi...
No, és la cultura del transport, de la mobilitat, no? En certa manera.
No,
doncs,
això potser s'hauria de regular o reestudiar i planificar.
Bé, s'hauria de planificar també
les
entrades i sortides d'aquesta ciutat quan a l'hora punta de les escoles, quan hi ha quilòmetres i quilòmetres de cotxes 4x4, diguéssim, enfocats, diguéssim, per entrar. Sí, tots allà a la rotonda per deixar els nens, això també s'hauria de regular. I el fet és que la xarxa de bus ha sigut una discussió eterna d'aquest ajuntament perquè tenim un problema, o està desmesurada, és a dir, per la gent que hi ha, o hi hauria més gent si estigués millor dissenyada amb busos més petits que passessin amb més freqüència, no? I per zones, diguéssim, més poblades. És a dir, els barris relativament estan connectats, tant la Floresta com les Planes estan bastant ben connectats i realment hi ha aquests busos petits que jo crec que estan ajustats a la demanda. Autobusos més grans que haurien de ser més metropolitans que dintre de ciutat, jo crec que és veritat que no hi ha una demanda per passar per mig del poble amb aquests grans vehicles, però jo crec que si estigués mesurat i estigués millor dissenyat jo me'n recordo que feien enquestes d'afluència de transport públic.
Jo això explico, hi ha una proposta que la vam publicar fa uns mesos aquí a Cugat Mèdia de remodelació de la xarxa, però depèn del nou conveni, perquè això es traspassa a l'àrea metropolitana.
Exacte.
I és un conveni que està, no diré si encallat, perquè no ho sé ben bé, però vaja, no, s'havia de tancar amb aquest mandat, no s'ha fet, en teoria hauria de ser immediat, i després, un cop ho assumeixi l'àrea metropolitana, però sí que el que han fet és, han avançat feina, i ja hi ha el disseny, ja hi ha la modificació de línies, es vol que siguin molt més simètriques, és a dir, que pugin i baixin igual, perquè ara pugen per aquí i baixen per la dreta.
I tant.
I més freqüència, evidentment.
Sí.
I això s'espera que millori. Però, vaja.
I per tant, les decisions que s'hauran de prendre tindran una certa importància, perquè la gent està acostumada i molt còmoda. O sigui, la gent estem acostumats ara últimament a tenir serveis. O sigui, ara vas amb una entitat i en lloc de fer-te soci... paga un servei. En canvi, abans el que feia estar amb un soci perquè hi havia una certa vinculació amb aquella idea, amb la Universitat de la Pau, que no tenim socis, per exemple, a la Universitat de la Pau, no? Però tindríem que tenir socis, sempre ho estem pensant, tindríem que tenir socis perquè tinguem una xarxa ampla per poder, doncs. Però la gent va només suposo que és un problema en el medi de la societat en què vivim, no? Que nosaltres estem basats a que ens donin servei, pagar per servei fet, no? Llavors aquesta generositat que es necessita moltes vegades per fer poble així va desapareixent, no per res, perquè la gent té les seves problemàtiques, doncs, com per pagar una hipoteca enorme que ha de pagar cada mes perquè aquí a Sant Cugat és molt car de viure, i llavors ha de pagar una hipoteca, té la feina, té els nanos, i dic, no m'emprenyis amb més, jo estic a casa, estic bé, i després surto i vaig a fer esport o vaig a fer una activitat i ja està, i després torno a casa. O sigui, aquesta cultura de la generositat d'estar en una entitat bàsicament perquè aquella entitat fa allò, el Club Muntanyenc, per exemple, o ha desaparegut una mica, diguem, no? Des del punt de vista... Som culpables nosaltres mateixos, hem creat aquesta societat.
La desvinculació de
pertenença,
diguem. Exacte, de pertany a un lloc i apostar per un tipus de cultura, i aleshores, quan tu apostes per un tipus de cultura, doncs inverteixes en una...
Abans hi havia les associacions de veïns, que van fer una gran feina, l'època de la democràcia, al principi de tot, i abans van fer una gran feina, evidentment estaven més polititzades potser, i per tant, però sí que van tenir una feina molt important per fer, doncs, una certa coherència de tot de barri.
Mira, i ara s'ha perdut. Les associacions de veïns el seu objectiu era l'asfaltat dels carrers, un poliesportiu i un centre cívic. Un cop aconseguit això, és com que van perdre el seu objectiu a la vida, és veritat. I després, i és veritat que abans la gent ens associàvem per territori, no? I ara la gent s'associa o ens associem molt més per interessos. Per això crec que les associacions de veïns al llarg del temps, un cop solucionats les coses així més primàries,
estan polititzades les esquerres sempre estan dominant els socis de veïns, intentant crear una miqueta d'ambient democràtic.
Tot això tenia que veure amb les polítiques, però que anaven adreçades, no, als serveis bàsics que necessitava la població, perquè veníem d'on veníem, no? un cop aconseguit això, simplificant, però i és veritat que la societat ha canviat i que ens associem molt més per la gent que ens agrada pues, o que ens interessa pues, en, ara mateix la sostenibilitat o la pau i drets humans o la cultura o, no? I, ens, i hi ha una altra manera.
En ciència política hi ha, un, hi ha una teoria que és que l'urbanisme, el tipus d'urbanisme que hi ha a una ciutat també condiciona la sociologia d'una població,
tant,
no? Aleshores, a mi sempre m'ha donat la sensació que a Sant Cugat hi ha dos Sant Cugats diferents, que és el que parlàvem, no? És a dir, si al poble hi havia aquest ambient, sí. Perquè hi havia agores, diguéssim, hi havia llocs de trobada on compartir polítiques, reivindicacions, etcètera, etcètera.
Què eren els bars?
Per exemple, o sigui, sí, cafès,
en el fons...
Però tu t'asseies i parlaves de la vida...
No tenien espais.
Bueno, no, si és per bars, no tenim problema,
No seria aquest el problema.
Per això.
No, però fixeu-vos que hi ha barris a Sant Cugat que no hi ha zones comunitàries, no hi ha àgores, no hi ha places, no, és a dir, l'urbanisme americà, per exemple, no? Que són carrers que no són transitables, diguéssim, pels vianants, etcètera, genera aquesta desvinculació de la població a unes reivindicacions, per exemple, no? A unes demandes que com a societat podríem fer, però com que no tenen lloc de trobada, no generen, no? I aleshores, potser a Sant Cugat també passa això, és a dir, tu vas a viure en un lloc on no saps ni qui són els seus veïns, no? I l'urbanisme no presta trobar-te'ls, no? A plaça, al mercat, a no sé on, sinó que tens un centre comercial que és enorme i, per tant, si trobes amb un veí, serà per casualitat, o sigui, no, ni el reconeixeràs. I, per tant, hi ha una desvinculació una mica d'aquesta pertinença i potser Sant Cugat ha generat, en algun moment donat, l'urbanisme de Sant Cugat va generar aquesta desvinculació. Per tant, també, o sigui, quan demanem als nostres polítics que facin unes polítiques d'urbanisme, urbanístiques determinades, també és per això. És perquè volem gent vinculada a Sant Cugat i implicada, no?
Perdona.
Per això deia abans, no, que una mica estava tot fet, perquè l'urbanisme...
El model, per exemple, està fet, el model de ciutat està fet.
Fins i tot a Vuitpelleres, que és un barri més dens, no, no és un barri de cases unifamiliars, sinó que és impossible trobar-se. Els carrers són autopistes. Sí, sí. Si tu vas per aquella vorera i jo per aquesta, no ens veurem mai.
Mai.
No ens creuarem mai. Perquè
i quants centres comercials, quantes grans superfícies hi han a Vuitpelleres?
Tot, o sigui, tot el que hauria d'articular la vida, que seria el mercat, està tancat. Bueno, jo ara fa molt que no hi vaig, però hi havia dues paradetes.
Costa molt de dinamitzar.
La resta són pues, Lidl, bueno, tot. Està allà tot.
Les centralitats en una ciutat són molt importants.
Clar, és el que diu ella.
Ens falten centralitats de punts d'atenció.
I ens falta l'urbanisme tradicional mediterrani, de ciutat cohesionada, de ciutat on et trobes, on hi ha espais per l'àgora, no? Això a Sant Cugat no s'ha trobat.
Perquè està basada en una ciutat jardí. Sí. Això s'ho van inventar els anglesos en el seu dia i de fet són ciutats jardins en el qual doncs ha estat molt bé, molt còmode, però llavors et falten aquestes dinàmiques, diríem,
passes a l'individu, a l'individualitat absoluta.
Sí. El problema de tot això és que la ciutat està feta, o sigui, jo dic que el model de ciutat de Sant Cugat està fet, canviar-lo és molt complicat, s'ha d'arreglar-lo, per tant hem de buscar aquestes noves centralitats, no? Però està fet, doncs ara has de gestionar d'alguna manera. Llavors, per fer tot això, necessitaran unes polítiques i uns lideratges molt importants i unes centralitats diferents, diríem, no solament el monestir, que és una bona centralitat, però sí diferents centralitats a diferents barris. Cada barri tindria que tenir la seva centralitat, tindria que tenir les seves àgores, a fi tot això que expliques.
Aquí en el centre tenim clar, al centre sí que hi ha aquest caliu, perquè, clar. No, et trobes tothom, això que dèiem, oi? Però sí que hi ha districtes de Sant Cugat, Mirasol, per exemple, que és una zona residencial, o Palleres, que deia la Neus, això, que no. És a dir, passejar de nit per Mirasol, ja no diguem, per la floresta fa por, perquè et perds i ja no saps sortir-ne.
Hi ha senglars...
Però, no ho dic en broma, no? Però sí, Mirasol i això, de nit, per allà on vagis, els gossos et bordaran de les torres i tot això. Això és, que deia la Mariona, sí, Estats Units, no tot Estats Units, clar, perquè, a veure, Nova York, la gent camina pel carrer és una altra cosa, però segons on vagis és un altre món, realment. Sí, sí. Califòrnia és això, és el cotxe és un habitant més de la ciutat. Jo m'havia trobat, estava a casa d'uns amics, rics, immensament rics, amb una platja privada i tot, una cosa brutal, bueno... i anava caminant al poble, m'agradava anar caminant, i home, era un, no sé, tenia com mitja hora o així, em paraven cotxes dient-me si tenia algun problema. Tothom suposava que m'havia...
Autopista, no?
No era autopista, era una carretera normal, però que jo anava cap al poble i anava per la vorera i em preguntaven si tenia una avaria amb el cotxe. No, gràcies. I això era constant. I que és molt d'agrair que la gent ho faci, però potser si hagués estat amb el dit fent autostop no m'haguessin parat. I la meva filla havia estat a Oregon i li passava el mateix, és a dir, la gent aturava, i tinc una amiga d'aquí de Sant Cugat que li havia passat el mateix als Estats Units, no? Ostres, si això ens passa a Sant Cugat és greu.
Però
depèn de nosaltres. Només nosaltres podem canviar això, però ja serà molt difícil.
Però serà molt difícil, com vols canviar?
No, molt.
Home, les polítiques són importants també.
Sí, però Mirasol no ho canviaràs.
No, per això et dic, això no ho canviaràs.
Les polítiques que... O sigui, el ciment ara ja no es pot canviar.
No.
Per això,
a Bolpalleres ja no faràs els carrers més petits.
No, però si tens... No, Bolpalleres no pots canviar-lo, però si tens un local, diguéssim, públic o municipal, i el cedeixes a una entitat, o fas un hotel d'entitats, o fas un centre cívic, generant una inèrcia, no? I això és política. I això és política, i això sí que està a les nostres mans, no? I...
Sí, això sí.
Molt bé. Com que ha derivat la conversa de manera super orgànica cap a altres llocs, i la veritat és que era molt, molt interessant, no us he volgut tallar, volia introduir un últim tema, ens queden 8 minutets, fem-ho curtet. Simplement tenim Sant Joan a les portes, parlàveu de les àgores i tal, i em recordava, no?, les fogueres dels barris, allà, allò sí que seria, que això ja no existeix, tenim la foguera principal, em sembla, però els barris no fan fogueres, em sembla, aquí, no?, a Sant Cugat, que jo ho sàpiga. Us sona? No, em sembla que no, no? Doncs, però en tot cas, el que sí que volia parlar era una mica del... Hi ha un grup de veïns de la Floresta que ha posat en marxa una recollida de signatures per aconseguir la prohibició total dels petards aquest Sant Joan a Sant Cugat. Ho demanen tant per l'alt risc d'incendi que hi ha actualment, però també per molts animals, en especial els gossos, que ho passen molt malament. No sé si us agraden els petards, no? Teniu gossos? Sou dels que patiu aquest lli i us n'aneu el més lluny possible per no sentir-los?
No, els petards sempre m'han agradat. Des de petit ja sempre m'han agradat molt fer una mica el gamberro, tirar coets entre el mig del carrer i tot així, això. A mi m'ha encantat el tema, no? És evident, també en tenia gos, i li donava una pastilla perquè d'alguna manera no s'estressés tant, evidentment, no? Perquè tenia molts problemes els pobres gossos.
Jo tenia una gossa que li encantaven els petards.
Sí, els agafava amb la boca. Els agafava amb la boca.
Anava boja darrere la pólvora.
Bueno, perquè evidentment no els hauria odiat, no? Però sí, home, el tema dels petards és una tradició en la qual, doncs, si es perd... L'altre dia vaig veure per televisió també que hi havia uns que tenien petards que no feien soroll.
Sí,
això no són petards.
Això
és una foguereta. I a més a més també hi ha el castell de focs de Sant Cugat, que és espectacular. Sempre que hi ha hagut un castell de focs aquí ha sigut espectacular.
Tu parles del castell de focs de la Festa Major.
La Festa Major, no, però de la Festa... No, però vull dir, enllaçant una mica això dels petards.
El castell de focs és de casa teva.
Eh?
El del teu veí, no?
Qui?
Per Sant Joan és el teu veí que fa un castell de focs.
Ah, sí, bueno, això és un altre tema. Hi havia un veí que sempre teníem a casa que dèiem, aquest any que s'ha gastat 500.000 pessetes, aquest any s'ha gastat 200.000 pessetes, que tindrà malament la negoci.
El castell de focs i tot això forma part de la nostra cultura catalana i del País Valencià també, que són grans petards, no? I per tant forma part de la nostra cultura, i jo crec que som una mica nens rics, que no volem, si no volem les campanes d'algunes, sí, com vols que aquesta gent que diu això vulgui els petards? Voldríem viure potser en el cementiri, que allà doncs està ple de xipresos i no hi ha soroll. Però, ostres, si vius en una ciutat, doncs la ciutat té els seus inconvenients i té les seves coses bones, també, clar, té prestacions molt bones, però té inconvenients, que és el soroll, i sí, clar, i molta gent no voldria que hi hagués festa major perquè, perquè la música l'imprenya.
Però aquesta gent em sembla que ho diu pels gossos.
Sí, sí, pels gossos.
I pel risc d'incendis.
I pel risc d'incendis, evidentment.
Clar, però s'ha de controlar, pel risc d'incendis s'ha de controlar, tots hem sigut petits, jo quan era petit, escolta, i els petards duraven Sant Joan, Sant Pere i fins tot la revetlla de Sant Jaume.
Sí, sí.
Era, i que eren festes, eren festius. I els nens ens encanten els petards. Llavors, eliminar-ho em sembla molt, molt, una mesura absolutament autoritària. I els gossos, jo crec que utilitzen més els gossos com a excusa que com a... que està bé, no, però els gossos, cada amo s'ha de responsabilitzar del seu gos, i si el seu gos està neguitós quan sent aquells coets, doncs aleshores...
No, hi ha un medicament.
El veterinari et diu el que li has de fer i ja està. Al capdavall, ara, els petards i tot això duren molt poc. Sí. Duren els dies al voltant de Sant Joan i s'acaba.
Sí, el que passa és que els petards duren molt poc, però hi ha molta gent que tira petards.
Sí,
se'n senten.
Però
abans,
la setmana abans ja estaven tirant petards els nens a tot arreu.
I tant. Tot sortia amb el balcó, a les terrasses, vinga.
És molt car, sí. Un petard. A mi m'agraden els petards, però m'agraden els gamberros. Estàs sopant allà a la revetlla i pam, no? I això. Però sí que és veritat que el risc d'incendis és elevadíssim aquest any, com cada any, però aquest any encara més per la sequera, i és veritat que sap greu, però hi ha moments que hem de posar prohibicions i normes, perquè el 80-90% dels incendis són provocats per descuits, per la, diguéssim, persones irresponsables que fan coses que no estan permeses. I sí que és veritat que la zona de Floresta és una zona molt sensible, no és el mateix tirar un petard aquí a la plaça del monestir que allà, no?
I
hi ha molta gent que no domina la situació i es pensa que una bengala anirà cap aquí i va cap allà, no? I aleshores això sí que s'ha de posar madura, en el sentit que ens arrisquem moltíssim aquest estiu que hi hagi un ensurt d'aquest tipus. En relació amb els gossos, és veritat que cada amo, diguéssim, hauria de ser responsable, bueno, ha de ser responsable del benestar del seu animal, i que també és que hi ha molts gossos. Sí. Hi ha una població de gossos
enorme. Fogueres, la tradició de les fogueres era saltar la foguera. Sí, o sigui, era una tradició catalana, i ara, per exemple, no fa...
Jo l'havia saltada moltes vegades, i penses, quina bogeria!
Sí. Però
no. Podries vendre molt de mal, eh?
I les cremades que ens fèiem i tot, sí. I a Mirasol fèiem, no? Anàvem recollint els trastos allà al carrer per fer la foguera.
I fèiem la foguera.
Això ja de les fogueres ja ho hem perdut. Si ara també perdem els petardos, la veritat...
A Barcelona, recordeu, a Barcelona hi havia gairebé... Tot les cruïlles volien fer la seva foguera. I el veïnat d'allà baixaven els mobles vells, tot això, i ho cremaven, perquè té una simbologia.
Sí, sí.
No?
De renovació.
I clar, si tot això ho anem matant, perquè ens estem fent, saps, som una ciutat profilàctica, al final serem una mena de quiròfan on no fa olor de res, no? I no sé, jo penso que la humanitat sí que fa olor.
Jo crec que té raó que la Mariona, no? que estem en una situació d'incendi, bueno, de risc d'incendi més alta, pues, jo que sé, igual a la Floresta que els tècnics diguin què s'ha de fer, no? Com s'ha de fer, com s'ha de tirar.
La prohibició existeix, el que passa que el control d'aquesta prohibició, és a dir, a 500 metres d'un bosc no pots, però clar, poses un policia cada... No, clar, no és possible.
Aquí està l'autogestió d'un mateix, de dir, bueno, fins a quin punt...
Ens ha quedat el tindel de festa major, no?
Sí,
bona festa major, escolta.
La setmana que ve en parlarem, exacte.
Valles?
No, que fa 2 anys que no ballo, sí, ja.
Perdoneu,
d'acabar.
Parlem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. I recordeu els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de l'FM i a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.